L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 23 de novembre, destacarem... Els camins rurals i l'horta de l'Aldea s'enduen la pitjor part dels danys al camp pels aiguats a les Terres de l'Ebre. El turisme rus podria créixer un 40% aquest any a la Costa Daurada. Els municipis on es produeix el 70% de l'energia de Catalunya negocien tarifes especials per a les empreses. En marxa les obres per millorar l'accessibilitat de l'estació de ferrocarril de l'Ametlla de Mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La xarxa de camí rural i unes 15 hectàrees de conreu d'horta del terme municipal de l'Aldea han estat els punts més afectats del camp de les Terres de l'Ebre pels aiguats d'aquests últims dies. Tot i que de moment no es disposa de la valoració econòmica global, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Pere Vidal, va explicar durant una visita als punts més afectats que l'horta aldeana s'ha endut la pitjor part dels danys per davant de les inundacions que han patit els camps d'oliveres i cítrics. El desbordament dels barrancs que travessen el municipi ha afectat especialment collites de coliflor, enciam per l'exportació, fonoll i, en menor mesura, carxofes. Manolo Masdeu, regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
L'afectació, sobretot, ha sigut en els cultius de coliflor, d'enciam, d'exportació i fonoll, i altres potser carxofes, potser no tant, però bueno, hi ha unes 15 hectàrees afectades, en més o menys grau, però bé, són els efectes doncs, del barranc i de la pluja.
Ahir al migdia, uns 40 afectats es van reunir a l'Ajuntament de l'Aldea per valorar la situació. Ens informa, des d'Antena Aldea, Seto Gallego.
Amb les intenses pluges de la matinada de diumenge a l'Aldea, en la que es van recollir més de 115 litres per metre quadrat, l'horta aldeana s'ha vist seriament afectada per les barrancades. Ahir dilluns, l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, reunia els pagesos de la població per avaluar els danys. L'escoltem.
Les afectacions als pagesos del poble han pogut ser les que han estat, entre 10 i 15 hectàrees segurament inundades, amb moviment de terres, amb pèrdues de collites, danys i prejudicis a... que ara en aquests moments, doncs, bueno, en aquesta coordinació que estem portant l'Ajuntament de l'Aldea amb el Departament d'Agricultura, esperem que poguéssim d'alguna manera treure'n alguna cosa en clar.
A l'espera d'una avaluació detallada dels conreus afectats per la barrancada, que s'estima que podrien ser d'entre 10 i 15 hectàrees, l'Ajuntament de l'Aldea començarà a recollir els informes dels pagesos per tindre una avaluació més concreta dels danys i puguin rebre les ajudes que els pagesos aldeans necessiten.
Gràcies, Seto. El regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de l'Aldea, Manolo Masdeu, va acompanyar ahir al migdia el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Pere Vidal, en la seva visita als punts més afectats del terme municipal. Vidal, de fet, va recórrer durant tot el matí els camps de les poblacions d'Alcanar, Santa Bàrbara i Roquetes per conèixer de primera mà i valorar la situació creada pels aiguats després de mantenir aquest passat dilluns a la nit una primera reunió amb les cooperatives d'oli, el sector citrícola, els pagesos de l'horta i els sindicats agraris. El director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Pere Vidal, apuntava els danys als camins rurals i a l'horta de l'Aldea com les principals afectacions per l'episodi de pluges.
I estem fent una valoració in situ per a veure exactament l'ordre de magnitud del problema, que està molt lluny, per descomptat, de lo que va passar l'any 2000. Ara, a partir d'aquí, se faran totes les valoracions pertinents dels danys per cada un dels privats i veurem exactament què és el que podem fer per a resoldre, sobretot, el que fa referència als camins, perquè què ha patit més que res la conseqüència en segons els camins. El cultiu de l'oli de l'olivera, pràcticament més enllà del terreny, no té la productivitat que era molt dolenta, la producció que era molt dolenta, no té pràcticament moltes pèrdues, podem dir-ho així. Els cítrics tampoc, en principi, tenen moltes pèrdues, més enllà de que ara s'ha de fer un control molt rigorós sobre el tema de fongs, i l'horta d'aquí de l'Aldea apareix que sí que és la que està patint les conseqüències, perquè lògicament un cultiu d'horta que està
Tot i que les afectacions són majors o menors en funció de cada finca particular, els conreus que es trobaven en un estat més avançat i amb la collita ja pròxima tindran més problemes. En el cas dels que porten més retard, es podrà salvar alguna cosa. Tot i que una de les sèquies de regadiu que travessa el municipi es troba buida per l'assecament dels camps dins de l'estratègia de la lluita contra el cargol Massana, les comportes es van col·lapsar i la canalització va sobreeixir, afegint-se a l'aigua dels barrancs i emportant-se algun cotxe, conreus i animals de granja. Cal afegir que avui es posa punt i final a l'episodi de pluges intenses i acumulació de precipitacions que ha afectat Catalunya durant els darrers dies. El temporal ha amainat i avui dimecres regnarà la calma, tot i que s'esperen xàfecs dispersos. Amb tot, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya manté la fase d'alerta del Pla Especial d'Inundacions de Catalunya, INUNCAT, per les incidències que encara hi ha a diferents punts del territori i pel temporal marítim que va afectar amb virulència el litoral català ahir dimarts. Avui dimecres, les onades podrien arribar als 5 metres d'alçada a moltes comarques.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El turisme rus a la Costa Daurada podria créixer aquest any un 40%, segons les dades del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, basant-se en els visats concedits fins al mes d'agost. Aquest 2011, més de 500.000 de russos han visitat l'estat espanyol, un 57% més que fa 3 anys. Es calcula que el 65% hauran fet estada a Catalunya i d'aquest, 6 de cada 10 hauran visitat les comarques tarragonines. L'any passat, aquests turistes van fer 1,5 milions de pernoctacions als establiments hotelers de la Costa Daurada i la tendència es manté a l'alça. Per aquest motiu, la 22a nit del turisme que la Diputació organitzarà el proper 30 de novembre estarà dedicada enguany al mercat rus. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va destacar que aquest 2011 ha tingut un bon comportament a nivell turístic, un sector que mou uns 5 milions de visitants a l'any, registra entre 16 i 20 milions de pernoctacions i genera un negoci anual d'entre 3.500 i 5.000 milions d'euros. Per tot plegat, Poblet va assegurar que el turisme és un dels puntals de l'economia tarragonina i que dins d'aquest sector el mercat rus s'ha convertit en estratègic. Per la seva banda, el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Albert Batet, destacava el creixement del turisme rus a la demarcació i creu que la tendència seguirà a l'alça. Albert Batet.
Que el 65% dels turistes russos que arriben a Espanya tenen com a destinació final Catalunya. I d'aquest 65% de turistes russos que tenen destinació Catalunya, el 60% ho fan pernocten a la Costa Daurada. Per tant, de cada 10 turistes russos que venen a Catalunya, 6 pernocten a la Costa Daurada. I aquesta afluència de turisme rus es tradueix en gairebé 1,5 milions de pernoctació a la Costa Daurada l'any 2010. D'acord? I això doncs, sembla que aquest any 2011 doncs, també tendeix a incrementar. Aquestes serien les dades més notables en les quals es veu aquest creixement, es veu aquesta importància, però també es veuen aquestes potencialitats de creixement de futur, d'aquesta línia estratègica ja començada pel patronat des de fa uns anys i que s'han començat a veure els fruits, i el fet que el patronat de turisme de la Diputació doncs, fos el primer a picar, fos aquesta costa, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, fossin els primers a apostar d'una forma important per aquest nou mercat del turisme, fa que en siguem líders i en aquests moments fa que siguem un dels àmbits doncs, que més creixement ha tingut en aquests termes i també una de les principals prioritats a l'hora de visitar-nos del turista rus. Per què? Perquè vam ser els primers a picar-hi i aleshores això, quan es pica primer, es pica dos cops.
Aquestes dades es van donar a conèixer ahir dimarts durant la presentació de la 22a nit del turisme, la gran trobada anual del sector turístic que la Diputació organitzarà el pròxim 30 de novembre al Centre de Convencions de Port Aventura. Precisament enguany, el mercat rus serà el protagonista del sopar i l'ambaixador d'aquest país a l'estat espanyol en serà el convidat d'honor. També hi està prevista l'assistència del president de la Generalitat, Artur Mas, del conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, i del ministre de Turisme turisme d'Andorra, Francesc Camp. Segons Poblet, el sopar serà un bon motiu per fer una avaluació de com han anat les coses al sector turístic durant el 2011 i per buscar la màxima complicitat entre tots els agents turístics i les institucions del territori. En el transcurs de l'acte, també es lliuraran els Premis Costa Daurada i Jordi Cartanyà, que reconeixen la iniciativa i la tasca de persones i entitats a favor del turisme al territori.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, MADE, que integra els municipis de Riba-roja d'Ebre, Ascó, Móra la Nova, Vilalba dels Arcs, Tivissa, La Fatarella i Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, ja ha iniciat converses amb les principals empreses elèctriques del país per negociar l'aplicació de tarifes especials en aquest eix energètic. Segons va explicar el director de la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, Josep Manuel Sabanza, volen que les elèctriques apliquen la millor tarifa que tenen a l'Estat a qualsevol empresa o activitat econòmica de la zona de la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya. A canvi, els alcaldes contribuiran a oferir una imatge positiva de la producció d'energia alhora que actuen com a lobby de pressió per atraure inversions. Joan Manuel Sabanza.
Ja es va, per dos vegades en els últims 10-12 anys, plantejar al Congrés de Diputats que hi hagués una tarifa especial per les zones productores. Això es va desestimar. I ara la nostra direcció va en el sentit de pactar amb aquestes empreses que apliquin a la zona MADE la millor tarifa que tenen en el conjunt de l'Estat espanyol. Vostès saben que hi ha empreses que se'n diu grans consumidores, que tenen uns preus especials perquè doncs, tenen un consum massiu, doncs que aquests preus, que el millor preu que tenen a nivell de l'Estat espanyol sigui aplicable a qualsevol empresa, qualsevol activitat econòmica que estigui dintre de la nostra àrea. I això és una discriminació positiva i un factor de competitivitat afegit que ha de possibilitar doncs, l'interès no només de les empreses productores en radicar-se i fer la seva activitat, sinó sobretot, poder atraure a consumidors i principalment a grans consumidors d'energia perquè s'instal·lin al nostre àmbit territorial, de tal manera que els hi sigui rentable amb uns i els altres, els consumidors, doncs, perquè tindran un preu avantatjós, i a les empreses subministradores perquè no tindran pèrdues de càrrega a través de les que es produeixen al transport.
A canvi d'aquesta reducció de tarifes, els alcaldes es comprometen, d'una banda, a impulsar accions per visualitzar en positiu la producció d'energia i facilitar-los la implantació al territori de noves inversions. Preguntat sobre si el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears al que aspira a acollir el municipi d'Ascó forma part d'aquestes inversions que es vol atraure des de l'entitat, es va dir que aquest projecte està fora de l'agenda de prioritats de la MADE.
L'informatiu de Mutè. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda. Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mutè, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En marxa les obres per millorar l'accessibilitat a l'estació de ferrocarril de l'Ametlla. Les obres, pressupostades en més de 230.000 euros, es preveu que durin fins al març de l'any vinent. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens amplia aquesta notícia.
Després de diverses gestions des de l'Associació Sense Barreres de l'Ametlla de Mar i de l'Ajuntament del municipi, ADIF posa en marxa les obres de millora de l'accessibilitat a l'estació de ferrocarril. Aquesta actuació consistirà principalment en l'adaptació del pas subterrani que comunica les dues andanes i la col·locació de dos ascensors. L'objectiu és millorar l'accés a l'estació a les persones amb mobilitat reduïda. El pressupost de les obres supera els 230.000 euros i es preveu que acabin al març de l'any vinent. Des del 28 de novembre fins al 23 de desembre, en motiu d'aquestes actuacions, el pas subterrani de l'estació estarà tancat als usuaris. Des de DIF, Verònica Fernández demana paciència als usuaris del ferrocarril per aquestes properes setmanes.
Simplemente que tengan en cuenta eso, que las posibles molestias que puedan tener a lo largo de esas próximas semanas pues son siempre buscando el beneficio de los usuarios, que sean un poquito pacientes y bueno, pues que esperamos que disfruten posteriormente de unas instalaciones en mejores condiciones y que en ese sentido ADIF sigue trabajando para que todas las estaciones pues gocen de las mejores condiciones de acceso y de seguridad.
D'altra banda, aquest matí l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, s'ha reunit amb els representants d'ADIF per tal d'acordar que els usuaris que vagin direcció Tarragona-Barcelona puguin agafar el bitllet d'alt al tren a causa de les obres, entre d'altres qüestions. Escoltem Andreu Martí, alcalde del municipi.
Per nosaltres, per l'Ajuntament, pels veïns de la Cala, era important que es tirés endavant aquesta remodelació de l'estació, principalment seria un accés, és a dir, milloraríem la pròpia accessibilitat per a la gent gran, per a la gent discapacitada, i en definitiva és una obra necessària. He d'agrair a DIF i a la Direcció General de Ferrocarrils de la Generalitat que ens han ajudat a tirar endavant aquest projecte.
I és que recordem que Martí es va reunir amb Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'abril passat, per traslladar-li la necessitat que aquestes obres fossin una realitat. Per la seva banda, Carlos Busquets, des de l'Associació Sense Barreres, qui va denunciar la manca d'accessibilitat de l'estació a la Cala, es mostra satisfet, tot i el retras de vora un any de l'inici de les obres. Escoltem Carlos Busquets.
Estic molt content, encara que hagi sigut un any d'atràs, però estic molt content que això s'hagi pogut fer. No? He estat a punt d'anar a Madrid una altra vegada, perquè la primera vegada vaig tenir que anar a Madrid, em vaig gastar el sentit de la meva butxaca, i a mi m'agradaria que l'Ajuntament, en certa manera, vull dir, fes un aconteixement al poble. No qui ho ha fet, sinó que l'associació Sin Barreres de l'Ametlla de Mar ha sigut el protagonista d'aquesta causa tan important i tan sense esperada.
I és que, segons Busquets, tenir una estació de ferrocarril accessible és una gran millora per a tota la gent del municipi.
Ja fa dies que els pescadors de la Ràpita i les cases d'Alcanar es queixen dels prejudicis que estan tenint amb el projecte Càstor. Ara asseguren que les obres del gasoducte marí els limita la pesca del llangostí. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens amplia aquesta notícia.
Les obres del gasoducte del projecte Càstor han perjudicat la pesca en un dels principals caladors de llangostins que hi ha davant les costes del Montsià i el Baix Maestrat. Així ho asseguren els pescadors de Sant Carles de la Ràpita i les cases d'Alcanar, que reclamen a l'empresa promotora més compensacions de les que ja es van comprometre. Els convenis signats aportaven uns 400.000 euros a la confraria rapitenca i 120.000 a la de les cases d'Alcanar durant 5 anys. Però els pescadors consideren ara que no és suficient, ja que les pèrdues estan sent majors de les esperades inicialment. I és que algunes barques rapitenques han vist com s'enganxaven les seues arts de pesca amb les roques i s'empastifaven amb els fangs que han quedat al fons després de la construcció del gasoducte. Així, les confraries de pescadors de la Ràpita i les cases estudien presentar una demanda contra l'empresa Escal UGS si no atén les seues queixes. Escoltem el president de la confraria Verge del Carme de la Ràpita, Eusebio Rosales.
Antes hem tingut molts de problemes amb el Càstor. O sigui que quan dragaven deixaven roques i sigui ara que ens van dir que quan acabarien de posar el tubo que estaria tot preparat per la pesca, i això a dia d'avui no és una realitat. Ho ha provat una barca i s'ha quedat igual com en el temps que fa encara no han acabat, i el perjuïci nostre és que primer ens van dir que havíem deixat mitja milla per banda i ara ha sigut milla i mitja per banda. Vull dir, sí que ens han donat unes indemnitzacions, però al fin i al cap són per 5 anys, però hem de pensar que el Càstor té 50 anys d'estar aquí. I llavors a veure, nosaltres ara la gran incògnita, igual de les cases de la Ràpita, és podrem passar pesca allí per damunt el tubo i no farem mal, com està ara moltes barques han esgarrat els bous en pedres. I ara doncs, estem mirant-ho, la setmana que ve cridarem al Descal per reunir-nos les cases de la Ràpita i a veure quines explicacions ens donen i si no, doncs, agarrarem cartes a l'assumpte.
A la Ràpita consideren aquest factor un dels principals per explicar el descens de les captures de llangostí que han experimentat enguany. De gener a novembre s'han pescat vora 17.000 quilos de llangostins, és la quantitat més baixa dels darrers 6 anys. Mentrestant, és que l'UGS continua amb la construcció del magatzem de gas que estarà operatiu al maig del 2012. Segons van explicar ahir els responsables, el projecte ha completat una fase clau amb la instal·lació de la plataforma de processos, per a la qual està necessària la feina d'una de les grues més gran del món. Amb tot, el temporal que afecta la zona ha obligat a ajornar la instal·lació del pont que unirà aquesta plataforma amb la dels pous.
Gràcies, Núria. Continuant amb la confraria de pescadors Verge del Carme de la Ràpita, enguany és el primer cop que participa en la campanya de pesca de l'angula al Delta de l'Ebre. Ens continua informant des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats.
Després d'obtenir l'autorització de la Direcció General de Pesca, la Confraria de Pescadors Verge del Carme participa per primer cop en la campanya de pesca tradicional de l'angula al Delta de l'Ebre, una campanya que s'ha iniciat aquest mes de novembre i que ha suposat la creació d'una nova zona de pesca a la Badia dels Alfacs, concretament a la Séquia Gran, al Canal de les Muscleres, al Canal de la Depuradora i al Canal del Jardí, on s'han autoritzat 8 punts de pesca. Des de la Confraria de Pescadors Verge del Carme asseguren que van demanar autorització per participar en la campanya de l'angula, pensant en els mariscadors i autònoms que treballen a la Badia dels Alfacs perquè tinguin un complement d'hivern. En concret, han estat 8 els mariscadors que ja han començat la campanya. Escoltem el president de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Eusebio Rosales.
La pesca a l'angula, la cofradia ja feia temps que anava detrás, i nosaltres vam insistir al Departament de Pesca que si mos podia donar els 4 puestos dels canals de la Ràpita, perquè al fin i al cap allò ho estàvem pescant furtius, i perquè ho pesquessin furtius, ho pesquen mariscadors i gent d'esta casa, que normalment és els que d'hivern pateixen més. I llavors és un tipus d'ajuda a aquesta gent que d'hivern s'ha de tirar l'aigua a fer marís, que fa moltes festes pel fred i per la mala hora, i llavors els autònoms que tenim de dins el port, que clar, aquí dins la bahia l'hivern és molt dur, i llavors pues, això ho han fet tipus com ho fa la cofradia de Sant Pere, fem uns sortejos, us toca els 8 puestos que hi ha a 8 persones i ho estan pescant 8.
La incorporació de la confraria Verge del Carme a la campanya de l'angula s'ha fet efectiva amb l'acord de les confraries de Deltebre, l'Associació de Pescadors Professionals d'Angula de Sant Jaume d'Enveja i la confraria Sant Pere de Tortosa i la Ràpita, entitats que ja estaven autoritzades i que pescaven l'angula en punts controlats del riu Ebre, les Goles, les Llacunes i el Fangar, punts als quals s'hi assumatarà la nova zona dels Alfacs. La campanya de pesca de l'angula s'allargarà fins al proper 20 de març. Tot i que en l'inici les captures han estat escasses, el sector confia que la campanya millori amb l'arribada del fred i d'un major cabal del riu Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa avui que la regidoria de joventut de l'Ajuntament d'Alcanar ha fet públiques les bases que han de regir el concurs per escollir el logotip identificatiu de l'àrea de joventut de l'Ajuntament canareu. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, la regidoria de joventut del nostre ajuntament ha fet públiques les bases que han de regir el concurs per escollir el disseny del logotip identificatiu de l'àrea de joventut del nostre ajuntament. L'objectiu d'aquest concurs, com dèiem, és la selecció d'aquest logotip que voldrà ser la imatge representativa de la regidoria de joventut i que podrà ser utilitzat en campanyes, serveis, programes, publicacions, punt d'informació juvenil, casal jove, consell local de joventut, etc. Els destinataris del concurs són totes aquelles persones d'edats compreses entre 14 i 35 anys empadronades a Alcanar i que no es dediquen professionalment al disseny. Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes. Propostes de logotip que hauran de ser originals i inèdites i que s'aconsella també de fer servir a l'hora del seu disseny colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos per tal de ser utilitzat tant en color com en blanc i negre. Les propostes es presentaran a l'Ajuntament d'Alcanar sense signar, amb un lema o pseudònim i acompanyades d'un sobre tancat en l'exterior del qual hauran de constar les dades, concurs del logotip, identificatiu de l'àrea de joventut i el pseudònim de la concursant. A l'exterior del sobre haurà de constar el lema i dins el nom, cognoms, DNI, adreça i telèfon de l'autor, així com la seva signatura. A més, cada proposta s'haurà de presentar també en suport digital. Cal dir també que les propostes es podran presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alcanar fins al dia 29 de desembre de 2011, com hem dit, en sobre tancat i amb la identificació que anteriorment comentàvem. El jurat estarà format per tres membres, concretament la regidora de joventut, el coordinador de l'àrea de joventut i també el tècnic municipal de joventut al nostre ajuntament. El veredicte del jurat es farà públic en el transcurs del mes de gener de 2012. Hi haurà un únic premi guanyador que consistirà en la reproducció del logo en un quadre que se situarà a l'interior de les instal·lacions del Casal de Joves d'Alcanar i també un premi econòmic de 200 euros. El logo guanyador serà, com hem dit, la imatge del Casal de Joves d'Alcanar, dependent de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alcanar i, a més, s'utilitzarà, com dèiem, en tot tipus de publicitat, fulletons, cartells, identificatius d'aquesta àrea, la de joventut del nostre ajuntament.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, Amando Cebolla, des de Ràdio Delta, ens informa que continua la polèmica del Jesús i Maria amb els àrbits ebrencs. Amando Cebolla.
Ahir es va celebrar del Tebre la roda de premsa convocada per la Unió Deportiva Jesús i Maria, on després del malestar obtingut arran de la polèmica arbitral i on el Jesús i Maria defensa la seva postura i va deixar clar que no accepta les condicions que el col·lectiu arbitral sol·licitava en el seu anterior comunicat, on demanaven disculpes públiques per part dels dirigents de la entitat i poder tornar a dirigir partits als equips del club. Ahir es va llegir un manifest amb 10 punts, entre ells dos dels més destacats que escoltarem en boca del secretari de la Unió Deportiva Jesús Maria, el senyor Felipe Salvador, on el primer d'ells atribueix a Manuel Páez en contra dels interessos del primer equip i el segon en els presumptes insults racistes a un jugador del cadet.
Primer, reprovem les declaracions públiques efectuades pel president del Comitè d'Àrbitres de Futbol a les Terres de l'Ebre, manifestant que desitjava que la Unió Deportiva Jesús i Maria perdés el seu partit a Alcanar, on ell va estar informador. Segon, en relació al contingut del primer punt del comunicat del referit col·lectiu d'àrbitres, vam lamentar públicament i per escrit adreçat al comitè de competició la reacció del nostre jugador cadet, acceptant la sanció imposada, alhora que vam demanar l'apertura d'un expedient informatiu a l'àrbitre del partit pel motiu que va poder derivar la reacció del nostre jugador, uns presumptes insults racistes. I fins avui no hem rebut cap tipus de resposta.
El Jesús i Maria va deixar clar que les relacions amb la federació segueixen sent cordials i van tornar a criticar al delegat del col·lectiu arbitral Manuel Páez. Així ens continua la polèmica entre la Unió Deportiva Jesús i Maria i el comitè.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.